Bon dia.
Les 9, última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló, i després entrevistem l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El primer ministre italià Mario Monti ha convidat el president del govern espanyol Mariano Rajoy a la reunió que faran el mes de juny a Roma, la cancellera alemanya Angela Merkel, el president francès François Hollande i el mateix Mario Monti per preparar el Consell Europeu de finals de mes. I a la jornada d'avui dilluns, segona i última a Chicago, es reuniran els països de l'OTAN amb tropes a l'Afganistan. L'any que ve l'exèrcit afganès ja dirigirà les operacions de combat contra els talibans. Aquí a Catalunya aquest matí, Artur Mas, el president de la Generalitat, es reunirà amb Joan Herrera, una trobada que forma part de la ronda de contactes sobre el pacte fiscal. Els ecosocialistes retreuen a Mas la política de retallades en els serveis públics com a única sortida al dèficit fiscal. I en esports, el Barça torna als entrenaments per preparar la final de Copa. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia, ho farà aquesta tarda a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí per preparar aquesta final que jugarà divendres contra l'Atlètic Club a les 10 de la nit a l'estadi Vicente Calderón. Els blaugranes s'entrenaran cada dia i viatjaran a Madrid el mateix dia del partit. En handbol, el Barça Interesport té tocar la Lliga Sobal després de guanyar la de Mar de Lleó per 30-34. Els homes de Xavi Pasqual Pasqui seran campions si guanyen el Torrevella al Palau la propera jornada. En ciclisme, el català Joaquim Purito Rodríguez va recuperar el liderat del Giro d'Itàlia, la Maglia Rosa, després de quedar segon a l'etapa alpina d'ahir, en què va guanyar l'italià Matteo Rabotini. I acabem amb bàsquet, perquè el Barça es va classificar per jugar a la semifinal de l'ACB en imposar-se a l'Ocentum d'Alacant 57-84 i passar l'eliminatòria per 2-0. Ara els blaugranes jugaran les semifinals contra el guanyador del València Lagunaro, eliminatòria que es troba empatada a una victòria per cada equip.
Gràcies, Ramon. I anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en seren setmana en setembre i de dilluns en situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui, com cada dilluns, ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Comencem avui una setmana difícil des del punt de vista econòmic, que obre la porta a 30 dies d'incertesa. Per començar, avui veurem com reben la borsa i els inversors internacionals l'anunci de l'augment de dèficit d'Espanya com a conseqüència dels increments imprevistos registrats sobretot per les comunitats autònomes de Madrid i d'Andalusia. Conseqüència d'aquest fet, també aquesta setmana arriben una altra vegada a Espanya els inspectors, diguem-ho així, una delegació de la Comissió Europea per repassar també una altra vegada els comptes espanyols. En menys d'un mes és possible que coneguem els resultats d'una altra auditoria externa també, en aquest cas a la banca, que significa una desautorització en tota regla mai vista al Banc d'Espanya. Mentre no arribin els resultats, incertesa. I quan es produeixin, ens poden portar una bona notícia o bé tot lo contrari. Per exemple, la de que ens fa falten molts diners, 100.000 milions d'euros, potser fins a 200.000 milions, per estabilitzar la banca. I en el transfons, el 17 de juny, eleccions a Grècia. Més incertesa encara. El risc de que s'estigui jugant una partida de pòquer a la Mediterrània. I el dubte, al final de tot, sobre la solidesa de l'euro. Tot això pot acabar bé i podem continuar fent-la viu-viu, o no tan bé. Però el més important és si estem adquirint amb aquesta crisi els ensenyaments necessaris. I aquestos, en realitat aquest, no és altre que el següent. La causa profunda de la crisi econòmica és una crisi moral que pateix la nostra societat. I una crisi moral significa que aquesta societat té sèries dificultats per proposar als seus membres un fi per la bona, per la vida, un fi per la vida, perquè aquesta sigui bona i realitzada. Tots nosaltres, les institucions que ens hem dotat, en major o menor part, tenim greus dificultats per conèixer què és el bé, la justícia, la veritat, i diferenciar amb claretat allò que és necessari d'allò que és superflu. I així és molt difícil resoldre cap crisi, econòmica incluïda. I fins que no afrontem i resolguem la qüestió de fons, la crisi moral, les causes que fan possible tot aquest patiment econòmic continuaran perviurant. Que tingueu una bona setmana.
Els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats en aquest específic aspecte de la vida comunitària.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Pot ser que no estiguis pensant en comprar un televisor, però si al Corte Inglés tens un televisor LED de 40 polzades Samsung EH5000 Full HD per 46,50 € al mes, en 12 quotes sense interessos i una targeta regal de 50 €, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 8 minuts i mig de les 9. Barcelona acaba d'acollir l'Atri dels Gentils. 4 sessions en 4 llocs emblemàtics de la capital catalana que van culminar divendres al vespre a la Basílica de la Sagrada Família. Allà es va presentar una nova visió de l'interior d'aquest temple emblemàtic construït per Antoni Gaudí. Es va tancar així una de les sessions més singulars d'una activitat promoguda pel Pontifici Consell per a la Cultura i per l'Arquebisbat de Barcelona. Les sessions, recordem-ho, van ser al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Paraninf de la Universitat de Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans i, com dèiem, a la Basílica de la Sagrada Família. L'Atri del Gentil, sens dubte, ha estat una iniciativa de referència en aquest curs 2011-2012 per a l'Arxidiòcesi de Barcelona i, en general, per a l'Església a Catalunya. D'això i de més temes d'actualitat parlarem durant la propera estona amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona. Senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, molt bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Gràcies per haver acceptat acompanyar-nos aquesta estona en directe, gairebé podem dir així l'endemà de l'atri dels gentils, oi?
Sí, sí, gairebé l'endemà, sí, amb molt de gust estic aquí, sí.
També ens acompanya el director d'aquesta casa, de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, doctor Jaume Aymar, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, senyor cardenal, Barcelona acaba d'acollir aquest atri del gentil, un espai de diàleg on els creients i els no creients, gent de la cultura, gent diversa, han anat parlant en quatre sessions sobre art, bellesa i transcendència. Quina valoració fa d'aquesta experiència?
La meva valoració és molt positiva, molt reeixida. Ha sigut una experiència de diàleg amistós i respectuós entre persones de conviccions diferents. D'això es tracta en l'atri dels gentils. I el tema importantíssim sobre com l'art i la bellesa ens predisposen, ens condueixen a la transcendència. Ha estat molt reeixida l'experiència per la preparació d'aquest acte dels gentils, persona 2012, per la seva realització, per la participació i també per les diferents seus importantíssims que s'ha celebrat.
El diàleg de les veus i la música, amb grans moments emotius a la Basílica de la Sagrada Família, ha estat potser el més especial dins aquest atri dels gentils. Què destacaria de tot el que es va viure divendres a la nit, uns moments dels quals també nosaltres, els de Ràdio Estel, vam ser testimonis, ho vam oferir als nostres oients?
Sí, jo crec que va ser el coronament joiós d'aquesta i esplendorós d'aquest atri dels gentils. Un dels organitzadors, tant el cardenal Rabassi, que és el promotor, com també el pare Masses, em deia que havíem aixecat el llistó dels atris dels gentils, que ja s'han celebrat 6, el nostre és el 7è, sembla, o el 8è, no recordo exactament, hem aixecat el llistó. Jo diria que es va assolir el que Gaudí havia pensat o havia somiat quan feia l'estada de família. És a dir, una església, un temple replet de persones que estava de gom a gom i que, escoltant la teologia, la poesia i la música, aixecava els seus cors amb aquesta altura que tenen les naus de la nostra basílica, l'aixecaven els cors cap a Déu Nostre Senyor. Sembla que va ser un moment de lloança a Déu Nostre Senyor, va ser un moment de diàleg amb moltes persones de comissions diferents, però que cercaven, que cerquen sentit a la vida, que cerquen la bellesa, aquest era el tema central, i que aquesta bellesa els frapa, aquesta bellesa fereix, com deia Joan Benet XVI, i que, per tant, ens obre a quelcom que no és nostre, que ens supera, que està dintre de nosaltres, però segurament ens supera, que és l'infinit, que és Déu.
En uns moments, senyor cardenal, de tanta crisi, hi hauria algú que podia pensar que és ociós parlar d'art i bellesa, i vostè va fer algunes referències en aquest sentit.
Sí, Dostoievski ja deia que el món pot viure sense ciència, pot viure sense pa, però no pot viure sense bellesa. I em penso que això és veritat, malgrat que certament vivim uns moments d'una crisi econòmica gravíssima, però no podem oblidar que aquesta crisi no és només econòmica, és també antropològica i de valors. I la bellesa, que ens porta cap a la veritat i que ens porta cap a la bondat, ens pot ajudar moltíssim justament a trobar solució a aquesta crisi. I no solament a trobar solució a aquesta crisi, potenciant els valors, potenciant les virtuts, potenciant la solidaritat, la fraternitat, l'esforç, l'honestedat, etc. I això farà que evitem caure de nou en altres crisis semblants o més greus. Recordo ara unes paraules que també ha dit el cardenal Rabassi, quan se li va fer aquesta pregunta, i deia, bé, és veritat, però enmig de la crisi la gent s'enamora. L'amor existeix. La gent busca, hi ha un pensador, em sembla, no recordo si és xinès, em sembla que sí, que deia, si tens dos trossos de pa, un el dones al pobre, amb un pobre, i l'altre el vens per comprar unes flors. Bé, la vida no és tot el pa. Bé, Nostre Senyor ens ho diu d'una altra manera, però ens diu Jesús, no només de pa viu l'home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu. És a dir, necessitem el pa, necessitem l'aliment, però necessitem també l'esperit.
Potser de la Sagrada Família ens podria destacar moltes més coses el cardenal Martínez Sistac, però va haver-hi moments molt intensos, per exemple, aquest racó poètic que van oferir-nos David Jou i Gemma Gorga, el mateix diàleg entre teòlegs, amb Armand Puig i Santiago del Cura, de Burgos. Què destacaria?
Sí,
potser es quedaria amb alguna cosa?
Jo començo per destacar una cosa importantíssima, em sembla. Tot va ser fenomenal, però les interpretacions que va fer la Montserrat Caballé. Jo crec que va ser una estada amb ella entranyable per part de tots. l'estimem tant, ha representat tant el nostre país, s'ha identificat tant amb nosaltres, que quan li vaig fer aquesta proposta, si volia venir doncs, a cantar-nos unes cançons, va decidir que sí. I en una entrevista que vam fer a Catalunya Ràdio, o a Catalunya Cristiana, sí, i a Ràdio Estel potser també, sí, però també, almenys també. A Catalunya Ràdio, Cristiana, jo recordo que va dir que ho comparava com cantar al Temple de Jerusalem. Penso que va ser molt entranyable, després, lògicament, el contingut tant dels teòlegs com dels poetes, i la música, aquest diàleg de la música va ser esplendorós, no? Molt difícil de realitzar, perquè tècnicament no és fàcil, i es va assolir. O sigui, que em sembla que vam pujar el llistó, vaja.
Sí, recordem que vostè, quan va agrair a Montserrat Caballé la seva actuació, va dir-li que Déu t'ho pagui, una cosa tan senzilla.
Sí,
i tan...
que Déu t'ho pagui, perquè, que Déu li pagui, perquè realment ens havia fet... justament a la Basílica de Gaudí ens havia fet gaudir de la bellesa del seu cant.
Per cert que ella ja havia estat invitada també a l'emissió Metròpolis,
sí,
a llegir.
Sí, sí, ella va estar invitada, la vaig invitar per llegir doncs, fragments de la Bíblia, de l'Evangeli de Sant Marc, al Palau de la Música, va dir que sí, però després una intervenció en els ulls quirúrgica li va fer impossible. Jo la vaig, després em vaig parlar amb ella, a veure com havia anat la intervenció quirúrgica, un dia aquells dies, i em va dir que molt bé, però que, en fi, que ja ho vaig convèncer totalment, no? I li vaig dir, si la necessitem per alguna altra cosa, estaria disposada, plenament disposada. I quan hi va haver aquesta possibilitat, li vaig dir, decidir, va dir que sí.
Senyor Cardenal, precisament vostè acaba de publicar el llibre La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, un llibre, una obra que presenta la gran basílica d'Antoni Gaudí com un paradigma de la nova evangelització. Quin és el principal missatge que vostè vol transmetre en aquest treball?
En aquest llibre d'assaig, el que intento dir és el que ha fet, o més recentment, l'Església Diocesana de Barcelona en el camp de l'evangelització de la cultura. I bé, només repassar una miqueta l'índex, doncs ja es veu que començo parlant d'una sèrie de personatges, 8 personatges del segle passat que van incidir fortament en l'evangelització del nostre país. De fet, hi ha Santa Joaquima Badruna, Sant Antoni Maria Claret, el Beat Francesc Palau, Josep Maria Bocabella, Sant Josep Manyanet, Joan Maragall i Corina i el Beat Pere Terrés. Cadascun al seu camp han treballat en l'evangelització de la cultura en un sentit ample i en un sentit estricte. Després, esclar, hi ha uns esdeveniments importants d'evangelització, que és el sínode episcopal que es celebra el mes d'octubre, amb un document molt important que l'ha preparat. Faig un estudi d'aquest document, dels lineamenta, que parlen justament de la nova evangelització, com transmetre la fe en aquest temps actual d'avui. Després, lògicament, dues realitats que hem viscut a casa nostra. Una l'acabem ara mateix, que és l'altre dels gentils, que ens convoca aquí per parlar-ne. I després parlo també de la missió Metròpolis, que juntament amb altres 11 ciutats grans europees hem realitzat durant la Quaresma d'aquest any. I després ja m'endinso, bueno, amb el que estem fent, hi ha una sèrie d'institucions eclesials a Barcelona, a Catalunya, que estem treballant per l'evangelització de la cultura. No les cito perquè seria llarg, però són importants, el lector les podrà trobar i les presento una miqueta el que estan fent. I després ja m'endinso, jo diria la meitat del llibre, està dedicat a la Sagrada Família. En les seves diverses dimensions d'anunci de la paraula, d'evangelització, de celebració del culte, de catequesis, de la pobresa i la solidaritat, de les famílies, de la presència de l'Església pública en la societat, de la santedat, acabant doncs amb aquest desig de la santedat d'Antoni Gaudí.
Què seria, senyor Cardenal, evangelitzar la cultura? Què vol dir?
Què seria evangelitzar la cultura? Bueno, vol dir que la cultura estigui oberta a la fe, que la cultura entengui que s'enriqueix, que li dona profunditat als continguts de la fe, que entengui també que els continguts de la fe, que els continguts de la Bíblia, per exemple, com històricament s'ha fet, potser ara últimament s'ha trencat això. Hi ha Pau Sisè deia que un dels drames del nostre temps era el divorci entre fe i cultura. Però si es va al MNAC, si es va als museus vaticans, si es va a la majoria de museus importants d'Europa i del món, trobem que una gran part de les obres tenen un contingut bíblic. Per tant, la fe ha estat present en la cultura, evangelitzar la cultura, però la cultura també enriqueix la fe, sens dubte. Per tant, les dues es necessiten i es complementen, i jo crec que harmonitzen totalment. El que passa que no sé què ha passat, que han semblat que siguin com contraposades.
I vostè ha notat en els representants de la cultura del nostre país i els representants polítics una bona acollida d'aquesta iniciativa per part de l'Església?
Sí, sí, molt bona acollida. Molt bona acollida. Tinguem en compte que hem fet aquesta atri dels gentils i calia fer-ho, però a més no ens ha costat gens. Hem trobat molt bona acollida, tant en el MNAC, per part doncs, del president doncs, ha trobat una gran acollida, com també pel president de l'Institut d'Estudis Catalans, com pel rector de la Universitat de Barcelona. Una acollida excel·lent, ho vaig posar en relleu al final, doncs, agraint totes les participacions que hi van haver-hi. I realment això ha sigut molt important, perquè no solament el president o el responsable o responsables d'aquestes institucions, sinó també els membres, els socis, hi han participat d'alguna manera. Per tant, jo crec que si hi ha un canvi, jo diria, hi ha un enfoc diferent, una visió una miqueta diferent, penso, amb alguns, jo dic tot en tots, del món, exponents i representants del món de la cultura de casa nostra, indiferents i agnòstics, perquè així ens ho diuen i ho són, però que té una actitud una miqueta diferent respecte de l'Església.
L'acti dels gentils, notícia d'aquests dies, sens dubte. Només una última pregunta sobre aquest tema, si li sembla, senyor cardenal. Armand Puig ens deia l'altre dia que l'objectiu és també que aquest atri dels gentils quedi, és a dir, quedi enregistrat en vídeos, quedi en els webs, a les xarxes socials, que la gent s'ho pugui escoltar. Potser li demanem en aquest sentit, senyor cardenal, un missatge a aquelles persones que haurien volgut anar a la Sagrada Família i no van poder anar-hi. Dilluns passat teníem una cua aquí de molta gent que no va poder anar-hi, també sí, ens consta que totalment. El seminari...
Sí, bueno, es van exaurir de seguida les invitacions, no hi ha dubte, no? Però hi havia això de, a través del streaming, a través d'internet, doncs, s'han pogut seguir, no només en aquells moments en directe, sinó que després ho poden seguir sempre. Mirem a veure si fem alguna publicació, probablement, doncs, potser amb el Consell Pontifici per la Cultura, no oblidem que això ho hem fet conjuntament, l'Arquebisbat i el Pontifici Consell per la Cultura, i que és el Consell de la Cultura el que té la cura dels atris dels gentils. Bé, jo crec que ha sigut un contacte que hem tingut, creients i no creients. S'han establert uns ponts, s'han establert unes relacions personals que a vegades ja potser ja existien, però s'han intensificat o s'han creat de noves. Bé, em sembla, així ens vaig acabar al meu Parlament, a la Sagrada Família, dient que, en fi, que amb el desig de continuar dialogant. Amb això acabàvem aquest atri dels gentils. Sí, jo penso que... Perquè és una tasca, diríem, de la feina de la cultura, dels exponents de cristians, o sigui, de la fe, de l'Església, de les esglésies i de la cultura. I aquí estem implicats tots.
Avui parlem amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, en directe aquí a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Recordem que el llibre La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, es pot trobar segur a les llibreries, editat per l'arcabisbat de Barcelona, per qui vulgui adquirir-lo.
Potser diria també que aquest llibre conté dos intervencions de molt valor, llargues, extenses, justament és el pròleg de, en primer lloc, doncs, el prefaci del cardenal Tarcísio Bertone, secretari d'Estat de la Santedat, que són les paraules que va pronunciar a l'acabament de la cloenda de l'exposició de Gaudí a Roma, al Vaticà, i després hi ha un pròleg molt llarg del cardenal Rabassi, justament perquè com que parlo de l'atri dels gentils, va fer aquest pròleg, i hi ha un epíleg de l'arcabisbe Fisichella, que és el responsable d'aquesta missió metròpolis de la nova evangelització.
Repassem alguns altres temes, encara que sigui més breument. Estem a punt de tancar el curs 2011-2012. És el primer en què s'aplica el nou pla pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona, un pla, recordem-ho, presentat a finals de setembre, precisament a la Sagrada Família. Quines són, i quines destacaria que són, les grans prioritats d'aquest projecte d'evangelització i acció social?
Són tres. La primera, pensar en els que no creuen, en els que no venen, és el primer objectiu, que és importantíssim, necessari. L'Església existeix per això, per anunciar Jesucrist, el seu evangeli. Ell ens ho diu, Jesús, a tots nosaltres, els creients. El segon, els que venen, els que creuen. Com els acollim? És la pastoral de la iniciació cristiana. Com els acollim? Com els integrem a l'Església? Com els enriquim en la seva vida cristiana? Etcètera, etcètera, etcètera. I la tercera, doncs, és la solidaritat. La solidaritat en aquest moment de crisi com una expressió de la fe que a la vegada dona autenticitat a l'evangelització. Perquè una evangelització que no estimi, que no comparteixi, que no sigui solidària, no és cristiana.
Senyor cardenal, un dels grans projectes socials de l'Arxidiòcesi de Barcelona és el de Joves a l'Atur, promogut per Càritas, impulsat per vostè mateix, coincidint amb el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal l'any passat. Com animaria els qui ens escolten a seguir ajudant tant com puguin aquesta organització, per exemple, ara que s'acosta la festa del Corpus, que és la festa de la Caritat, sí, on Càritas també segur que denunciarà moltes situacions extremes a casa nostra?
Bueno, dient una cosa que sabem, que el 50% dels joves no tenen feina. I això toca el 50% de famílies. De famílies que tenen els seus fills joves que no troben el primer treball. I això pels pares, certament, que és molt dolorós. Pels joves ho és moltíssim, perquè no veuen futur. Si s'obren després d'uns estudis, després d'una preparació, no troben treball, això és no veure futur, amb totes les conseqüències personals i socials que això pot tenir. tot atur és gravíssim, perquè de persones adultes també és molt greu, però els de joves també és molt greu, que a més és el futur de la societat. Per tant, jo demanaria a tots que fem l'esforç més gran possible, tant persones com institucions, així hem intentat d'anar-ho motivant, ho hem confiat doncs, a Càritas, aquest programa d'inserció doncs, sociolaboral i de formació, està fent ja un treball amb més de 1.000 joves que doncs, han pogut rebre això. Vaig presentar-ho també en dos partits, un del Barcelona i l'altre de l'Espanyol. Per què? Home, perquè allà hi havia 70 o 80 mil persones que tenen, molts d'ells tenen els fills que no tenen feina. Em va semblar que era important de presentar aquest programa allà, també en el camp de l'Espanyol, i realment doncs, he trobat en aquests dos clubs de futbol una gran disponibilitat i em van obrir les portes. Jo crec que això hauríem d'intensificar aquesta sensibilització per aquest problema dels joves en atur.
Quan, senyor Cardenal, vostè visita parròquies, comunitats, nota una sensibilitat entre els fidels davant d'aquests temes?
Molt, molta.
Resposta.
A mi, una de les coses que a mi que desitjaria que no fos necessària, però com que és necessari, és molt bonic, és molt bonic, una altra cosa molt bonica, és veure quan vaig a les parròquies, les rectories, els centres parroquials, la mateixa església, a vegades, que no es veu potser darrere del presbiteri allà, caixes i caixes. Pensava un dia que vaig anar a una església i hi havia caixes d'un llentions. No són llentions, és menjar. Alimentem a moltíssimes famílies cada setmana. Per tant, és l'anunci de l'Evangeli, és el pa espiritual i el pa material. Jo crec que això és bonic. Millor que no fos necessari, clar, que hi hagués feina per tothom, que no hi hagués la crisi econòmica, que ens apartessin més bé els diners, etcètera, etcètera. No? Però això és així.
I quina és la qüestió actual, senyor Cardenal, que el preocupa més? Com a pastor de l'Arxidiòcesi de Barcelona i com a cristià i català, també, si vol dir-ho personalment.
Sí, no, la cosa més preocupa més, que ens preocupa a tots, arreu, no només aquí a Barcelona, sinó arreu, és l'evangelització. Joan Pau II deia que des de l'acabament del concili, ho deia 20 i pico d'anys després, es havia duplicat les persones que no coneixien a Jesús en el món. Per què? Perquè el món augmenta, la humanitat augmenta de membres i l'evangelització no va tan de pressa. Això arreu, per tant, és el primer gran problema perquè l'Església existeix per evangelitzar. Segon lloc, jo diria, és ajudar que tots els cristians tinguem una vida sòlida, ferma, una preparació també adequada per viure intensament la nostra vida cristiana i per poder donar testimoni i parlar de Jesús als altres. La tercera cosa és tot el problema de la crisi econòmica. No dic el tercer, però podria ser el segon.
Sí.
I dic el primer perquè l'evangelització és molt important, però també. O sigui, la crisi econòmica. A mi em sembla que estem en una situació en què més de 5 milions del nostre Espanya d'aturats, això és una qüestió d'estat, ho he dit diverses vegades, una qüestió d'estat s'ha de solucionar amb un pacte, amb un acord entre tots els partits, tots els sindicats i totes les patronals, perquè això afecta a tothom. I encara que potser la solució serà molt difícil perquè és una crisi universal, bé, almenys també es dona la sensació, per part dels ciutadans que pateixen tant, que està fent tot el possible. Almenys és fer i semblar. Les dues coses són importants.
Potser d'aquest gran pacte cal insistir una mica més. Vostè, per exemple, es reuniria amb aquests grans agents socials si li demanessin per aconsellar, per intentar mediar, per ajudar en nom de l'Església.
Estic disposat en tot el que calgui pel bé de solucionar aquest greu problema de l'economia o de la crisi econòmica, antropològica i de valors. Però, vull dir, de fet, sí, però no crec que sigui necessari perquè penso que els polítics són suficientment conscients, tenen suficient consciència i s'esforcen per poder trobar solucions. Jo reconec doncs, tot el treball que estan fent. I bueno, deuen haver-hi altres imponderables o altres dificultats per poder realitzar. Suposo que tots ja han pensat en això i recentment s'han fet pactes també. No vaig a dir noms perquè tots sabem els pactes que s'han fet últimament, els últims 30 o 40 anys per anar solucionant problemes. Deu haver-hi un problema. Però clar, no és només aquí a Espanya. Això és és una crisi europea i una crisi universal.
Avui en directe amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac. La veritat és que se'ns queda curt el temps perquè hi ha molts temes per tractar, però potser li preguntaria també, senyor cardenal, a banda que el doctor Jaume Aymar també li volia afegir alguna qüestió més per anar acabant, sobre l'Església i la societat, els nous llenguatges. Per exemple, ahir vam celebrar la Jornada Mundial de les Comunicacions amb aquest gran lema, silenci, paraula, camí d'evangelització. Potser vostè abans parlava de la necessitat de transmetre Jesucrist en el nostre temps, amb noves formes, adaptant-nos al context. Sí, sí, sí. Potser com podem dinamitzar aquests nous llenguatges?
El llenguatge de l'Església catòlica no sempre és comprensible, ja que és d'una antiga tradició i avui existeixen altres gramàtiques de llenguatge. Bé, jo crec que hi ha un llenguatge, per això que sí, que em sembla que l'entén tothom, els d'avui també, que és el llenguatge de l'amor. Penso que aquest és un llenguatge molt important. Miri, un gran comunicador de casa nostra, el doctor Ramon Conill, deia, sacerdot canonge, deia que les idees arriben, s'entenen molt més fàcilment en el cap quan passen pel cor. Si estimem, potser els llenguatges no seran compresos, però els joves què volen? A vegades parlant amb joves, que els deia, esclar, aquests eren creients, no? Què espereu vosaltres dels sacerdots o de les persones que us ajuden, encara que siguin grans? Diu, no, és igual, encara que siguin grans. Esperem que ens estimin i que ens portin cap a Déu nostre Senyor, que ens estimin. Que ens estimin, que ens comprenguin, que ens acullin. Penso que aquest és el gran llenguatge. Després, certament, que hem de provocar també llenguatges que no és fàcil, però per això l'Ati dels Gentils també va per aquí, per posar-nos una miqueta més d'acord, per dialogar, per entendre'ns, perquè les paraules a vegades semblen molt distants, però quan s'apropen les persones, aquestes paraules s'entenen més fàcilment.
Bé, doncs, des de la visita del Sant Pare portem realment un temps diocesà de molts esdeveniments.
Sí.
De molta força i de molta repercussió mediàtica. A mi m'agradaria, senyor cardenal, que ens digués en franquesa algun somni de vostè proper.
Bueno, el somni que tenim ara és un somni de posar en pràctica, de viure intensament l'any de la fe, que el papa Benet XVI ja ens ha proposat a tota l'Església, començarà doncs el mes d'octubre, que arribarà fins al mes de novembre de l'altre any. Nosaltres volem, ja he fet una comissió diocesana, ja s'ha començat a treballar, i volem intensificar aquest any de la fe, que ens ajudi a conèixer més els continguts de la fe per part dels cristians, i a donar a conèixer la bellesa, com diu el papa Benet XVI, i la felicitat, com diu, surt en la Bíblia, feliç tu que has cregut, li diu Elisabet a Maria, no? La felicitat de la fe i la bellesa de la fe a tantes persones que busquen felicitat i busquen també bellesa i sentit de la vida. Per tant, aquest és el meu gran somni i em sembla que es anirà fent realitat aquí i arreu, perquè tots hi estem interessats en això, no? Però sí, sí, hem de donar gràcies, i dono gràcies a tota la diòcesi i a tots els que han col·laborat més immediatament per aquests esdeveniments, des de l'avinguda del Papa, la beatificació de Sansó i Tous, doncs l'exposició Gaudí a Roma, a Vaticà, després la missió Metrópolis, i l'Atri dels Gentils, que realment han sigut dos grans esdeveniments en aquest any 2012. No, sempre vaig tenir confiança que ens sortiria molt bé, i crec que han estat molt reeixides aquestes dues iniciatives.
Per cert, vostè parlava la carta pastoral setmanal sobre el silenci i la comunicació, sobre la jornada de les comunicacions. Potser per acabar, els missatges que l'Església dona, doncs no sempre són fàcils, però són molt necessaris, no? En aquest... També el bisbe Sebastià Taltabull escrivia un article doncs, molt important.
Nosaltres fem el que l'Església doncs va anunciant, això, bueno, el silenci. Estem en una cultura del soroll, eh?
Sí.
I realment necessitaria molt més el silenci, perquè el silenci enriqueix. El silenci, la claretat, l'objectivitat, la fidelitat a la veritat, els mitjans de comunicació poden fer molt bé i fan molt bé, i jo agraeixo tota la col·laboració que ens han prestat tant per la missió Metrópolis com també per l'Atri dels Gentils, però també és veritat que té una gran responsabilitat, perquè en definitiva és com l'altra escola, com una segona escola que incideix molt fortament en les persones, en les relacions interpersonals i, d'alguna manera, també en totes les relacions internacionals.
Potser, com diu el bisbe Sebastià Taltabull, ens hem d'estimar més també els de l'Església, els que estem dintre de l'Església.
Nosaltres, doncs, ens sembla que amb aquesta cosa l'Església està fent un servei no només a dintre, sinó també a fora, que és la missió que té l'Església, d'estar en el món per al món, no per trencar-se en si mateixa, sinó per... Bueno, aquí hi ha una cosa importantíssima, que és la presència, ho he dit moltes vegades, la presència dels laics cristians, també els que estan treballant als mitjans de comunicació, han de fer present els valors de l'Evangeli en el món, en les estructures d'aquest món. Bé, no oblidem que una de les solucions de la crisi econòmica són els principis, o és el contingut de la doctrina social de l'Església. És una alternativa? És una alternativa. Algun polític important ha dit de casa nostra que és l'alternativa, no una alternativa. Els coneixem, aquests principis de la doctrina social de l'Església, intentem que s'apliquin, tenim aquí, em sembla, una assignatura pendent.
doncs, uns principis que potser farien seus molts indignats i molts polítics també, no? Principis de justícia, de salari just i de repartiment dels recursos. Gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, per haver-nos acompanyat aquesta estona en directe, ja que ha parlat dels laics ara al final. Bona diada de l'apostolat seglar aquest diumenge, festa de Pentecosta, dia important per l'Església. I molt bon dia, senyor cardenal. Gràcies.
Molt bé, a vostra disposició.
Adéu-siau.
Molt bé. Salutació a tots.
Ràdio Estel.
Grans amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, silenci i paraula, diàleg autèntic en l'era digital. L'Església celebra la jornada de les comunicacions socials. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Morgà.
Aquesta setmana plantegem en aquesta secció que no entenem per què, quan passem per davant d'una pastisseria, no ens podem estar moltes vegades d'entrar-hi. Miquel Morgà, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, com estàs? Home, deixa'm dir que aquest anunciat, aquesta pregunta que formulem aquesta setmana, no entenc res, no és ben bé certa, eh? Per exemple, en el meu cas, jo sí que me'n puc estar d'entrar-hi, però em costa, i m'imagino que hi ha molta gent que deu costar més o menys, depenent de, doncs, del grau de... Anava a dir d'addicció als dolços, però si et sembla, estalviarem la terminologia addicció, perquè sembla que està com molt relacionada amb coses negatives, no? Una addicció sempre té unes connotacions com negatives, per tant, si et sembla, diem debilitat, eh? Parlem de debilitat pels dolços, que potser està més d'acord amb tot plegat, eh?
Sí, 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 allò de no poder evitar caure amb la temptació, no?
Sí, sobretot perquè si bé és veritat que els dolços en excés sembla que no van gaire bé per la salut en molts aspectes, també és veritat que els dolços, amb la seva mesura exacta en cadascuna de les persones, doncs són beneficiosos. Per tant, res d'addicció, sinó d'habilitat quan es tracta de que no podem fer res. Quan passem, per exemple, parlant d'una pastisseria i ens sembla que ens cridi, entra, eh? Llavors sembla que no podem estar-nos-hi d'entrar-hi. Per tant, ens oblidem d'addicció i parlem d'habilitat, si sembla, però en canvi sí que m'interessa molt, i estic segur que en això hi haurà molta gent que s'hi sentirà identificada, l'estrany poder que, per exemple, que té una tauleta de xocolata, que de vegades, o una capsa de bombons, o una bossa d'això que en diuen xutxes, de vesllaminadures, sí. Aquestes, caramels...
Bé, em sembla que en el cas de la xocolata sí que deu tenir algun component addictiu.
Addictiu, sí, probablement, sí, és veritat.
Cacau...
Sí, és veritat. Però és veritat que de vegades comprem això, de xocolata, una caixa de bombons, una bossa de caramels, escolta, ho comprarem per tota la setmana, i de vegades no només no dura tota la setmana, sinó que en mitja hora ens hem cruscupit tot, perquè anem fent, va un altre, i arriba un moment que ja no hi ha un altre perquè ens hem acabat, no? Per tant, sí que, aquí sí que és el que m'interessa, em sembla, per on podem tirar, és com podem fixar els límits, com ho hem de fer, si és que ho hem de fer, i sobretot per què ens passa això? Quin estrany motiu és el que fa que no puguem estar-nos-hi d'anar picant els bombons o la xocolata o d'entrar a una pastisseria? Ens hem de preocupar, no ens hem de preocupar? Qui s'hauria de preocupar, si hi ha algú que s'ha de preocupar més que un altre? Per tant, tot plegat, si et sembla, que em poso aquesta setmana a investigar, esbrinarem quins són els components del per què no ens podem estar d'entrar a una pastisseria. dia o d'acabar-nos una taula de xocolata en mitja hora, que vindria a ser el mateix.
Que no s'espanti ningú, segur que de tots els exemples que hem estat posant, unes coses poden ser una mica preocupants i moltes altres no.
Sí, clar, no, perquè a més és veritat que diuen, per exemple, que la xocolata en mesura doncs, és beneficiosa per la salut i que, en fi, que per tant el dolç no és només té connotacions negatives, però sí que hi ha vegades que la cosa és que jo, per exemple, tenia una tia, la tia Carubina, pobreta, que era la xocolata era una obsessió que tenia per la xocolata i arribava a amagar les tauletes de xocolata a casa perquè no la trobés ningú. Sí, perquè només hi havia ella que estava allà i perquè no li prenguessin cap presa de xocolata, no? Vull dir que hi ha aquestes actituds gairebé infantils de vegades que fan que ens estiguem doncs, enganxats al dolç, d'alguna manera.
Segur que no obviarem tampoc en la teva investigació, Miquel, el tema alimentari
evidentment.
I sanitari. El sucre en excés sempre és perillós.
Sí, els greixos i sucres sempre són perillosos. Per tant, aquí segurament anirem per aquí, sobretot, eh? O per què ens passa i quines conseqüències pot tenir en algunes persones.
Bé, la pregunta que fem i que formulem a través del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel.
Molt simple i per saber una mica quin és l'estat general, eh? Teniu control davant dels dolços? Aquesta és la pregunta i donem tres opcions bastant clares, bastant evidents. La primera és no, sóc incapaç de controlar-me, que és una mica la que estàvem dient ara. Sí, el mesuro sense problema o a mi els dolços ni fu ni fa. I, per tant, cap problema.
Doncs, tres respostes a la pregunta. Teniu control davant dels dolços? La trobareu ja des d'avui al Facebook del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, Miquel. Traurem l'aigua clara divendres.
Divendres torno cap aquí amb els dolços.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge solidari unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos econòmics. Informa-te'n al 93 409 27 70. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, ara tens el gaspatxo, salmorejo o bichisuas Hipercor a 1,08 euros la segona unitat.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres minuts i seran 9:45, la recta final del primer cafè de Ràdio Estel. Els dilluns és habitualment per al Món Sense Fronteres, una secció on parlem de temàtica social, econòmica, solidària, de repartiment de recursos, d'immigració, i la compartim, com sempre, amb Àngel Miret, que és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant de la campanya Per Tants, que fa l'Església, és a dir, la campanya d'animar els ciutadans que vulguin a marcar la creueta del sosteniment de l'Església a l'apartat d'assignació tributària a la declaració de la renda. Ja sabeu, amics oients, que hi ha possibilitat de decidir sobre una part dels nostres impostos sense que ens retornin menys i sense pagar més el sosteniment de l'Església Catòlica i altres finalitats d'interès social. Es poden marcar una, les dues o cap. Lliurement cada ciutadà destina aquest 0,7% dels seus impostos a l'Església, a altres finalitats d'interès socials o a les dues caselles. Per tant, podem decidir sobre més d'un 1% dels nostres impostos. És interessant, això.
Sí, efectivament, en aquest moment que reclamem, diguem-ne, un major protagonista dels ciutadans envers tot el que fa referència a la vida pública, mira, tenim una oportunitat, com tu dius, de que un 1 i pico per cent dels nostres impostos decidim de quina manera van en aquestes finalitats socials. Mira, el que és interessant és veure que en els darrers 5 anys s'ha produït un increment de quasi 1 milió de persones que han decidit donar suport a l'acció social de l'Església. 1 milió de persones vol dir que en aquest moment estem sobre els 7,5 milions. Home, és un increment molt important.
Dades de tot l'estat espanyol.
Dades de tot l'estat espanyol. I aquest darrer any sol, o sigui, aquest, dic amb els darrers 5 anys, 1 milió de persones més, i en aquest darrer any, 200,000 persones més, que o bé han posat la creueta a favor de l'Església, o bé l'han compaginat, aquesta creueta, que és el que ens demanen una mica, diguem-ne, els nostres bisbes, la conferència episcopal, que ho compaginem amb un 0,7% també d'activitats socials. Això és un indicador important. Dic aquest increment. Per què? Perquè és veritat que estem en una societat secularitzada en el qual, diguem-ne, l'Església, sobretot és una perspectiva de jerarquies, no està passant pas pel seu millor moment, i, en canvi, paradoxalment, creix d'una forma molt i molt rellevant les persones que decideixen donar aquesta contribució a l'Església. Segurament, aquí té molt a veure l'acció magnífica de Càritas. Al punt de que no és pas infreqüent trobar persones allunyades de l'Església des del punt de vista espiritual, però que decideixen contribuir-hi. Vol dir que es refien més de l'acció social de l'Església, en aquest cas una bona part a través de l'acció social de Càritas, que del propi estat. Bé, doncs és un tema que ens ha de, en fi, d'una banda, ens ha de donar joia en el moment de que hi ha aquesta confiança cap a l'Església i els seus instruments. Home, de l'altre també aquest signe negatiu, diguem-ne, que és la desconfiança cap a tot allò que fa referència al sector públic. Però bé, doncs per tant, la primera reflexió que jo volia fer és de que s'animi la gent a que se'n recordin, perquè a vegades això ens ho fa un gestor,
sí.
No ens pregunta, i si no ens pregunta i no posem res, doncs mira, no es dona aquest 1,4% a ningú, no?
Vull dir, els pressupostos de l'Estat que es poden destinar a més de saber
què. Amb el que vulguis, es pot destinar doncs des de despeses de defensa o a despeses de salut, educació, etc. Per tant, és important que posem aquesta
creueta, si volem sostenir l'Església institucionalment i en les seves accions, també socials i caritatives, és la casella del sosteniment de l'Església Catòlica, i la d'altres finalitats d'interès social, que és més diversa, aquí entren tota mena d'entitats d'acció social, però que també beneficia una part de l'Església, com deies, Àngel, amb Càritas, amb Mans Unides i amb altres ONGs.
Sí, i d'altra banda també, potser per acabar aquest tema, que senzillament és una crida d'atenció, un signe, diguem-ne, que ha de fer visible la nostra relació amb l'Església i amb els seus instruments, com aquests que tu has esmentat, dir com es configura el pressupost de l'Església. Doncs mira, el pressupost de l'Església, el 25%, només el 25%, ho dic perquè a vegades també es parla molt del finançament de l'Església, el 25%, insisteixo, ve d'aquesta X, i l'altre 75% doncs ve de fonts diverses, donacions, patrimoni propi, col·lectes entre els fidels, etc. Per tant, és un 25% de totes maneres el que marca aquesta X de l'Església.
És una quarta part i a sobre no és una donació directa de l'Estat. Recordem que des de fa, em sembla que són 3 anys, ja no hi ha aquest complement directe de l'Estat si faltaven diners, sinó que tot surt de la voluntat dels contribuents. L'Estat, evidentment, ajuda com a gestor, però la voluntat dels contribuents és la que marca el que va a l'Església Catòlica.
Aquí el tema que jo, en canvi, volia un moment comentar, a mi em sap greu de que s'ha reivindicat, jo crec que és una reivindicació que té un aspecte important de justícia, que també les altres esglésies tinguessin l'opció de poder rebre, diguem-ne, aquest percentatge a través de la creació dels seus fidels. Jo crec que hem d'anar cap aquí, és a dir, l'Església ortodoxa, l'Església protestant evangèlica. L'islam és més complicat perquè, com que sabeu, hi ha diverses estructures i això fa difícil que la pròpia manera de diguem-ne, d'estructurar-se a l'islam no sàpigues al final ben bé qui ha de ser el receptor de les ajudes que podria ser el receptor de les ajudes. Però en qualsevol cas, les que estan molt estructurades, insisteixo, com l'Església Evangèlica Protestant, com l'Església Ortodoxa i altres professions, seria, jo crec, de justícia també que en aquestes caselles, a part d'aparèixer la finalitat social i l'Església Catòlica, també les altres professions de fe, diguem-ne, tinguessin l'opció de que la gent pogués marcar aquestes ajudes a l'Església de referència. I d'altra banda, insisteixo, Esglésies germanes, és a dir, avui en dia nosaltres hem de tenir una visió molt oberta.
Efectivament, les cristianes, evangèliques, sí. Anglicanes, ortodoxes...
Efectivament, és a dir, en tot cas, seguidors del Crist, no? I per tant, aquesta és una reivindicació d'aquestes esglésies que jo crec que hauríem de, des de la nostra perspectiva com a catòlics, hauríem de recolzar.
Doncs molt bé, queda dit això, la campanya de la declaració de la renda en marxa fins a finals de juny, recordem-ho. La Marató per la Pobresa, aquest diumenge, una gran iniciativa social que pot tenir un gran impacte, això depèn una mica de tots els catalans, a través de la ràdio i la televisió pública s'ha promocionat juntament amb moltes entitats i també institucions públiques que hi donen suport. Hi ha un acte dijous, oi, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona...
Sí, a veure, a la Marató per la Pobresa, primer recordem-ho, perquè tothom estigui al cas. És el dia 27 de maig.
Sí, aquest diumenge, exacte.
És aquest diumenge i, per tant, dirigit o organitzat o presentat per l'Antoni Bassas i l'Agnès Marquès, sota el lema de que ningú es quedi fora de joc. És aquests anuncis que veieu, potser, a TV3, amb unes cadires. Per cert, és uns anuncis que a mi m'agraden molt, aquests anuncis que hi ha 4 cadires i 5 persones. Sembla que algú no estaria amb aquesta opció de sentar-se i, finalment, opten per arrenglarar les cadires i poder siure tots 5. Per tant, em sembla que és un anunci intel·ligent i molt ben fet.
Una cançó molt, molt bonica, de vegades l'hem passat aquí també, la cançó aquesta de la Marató per la Pobresa, mai no et quedaràs fora de joc.
És veritat que hi ha algunes entitats que no estan massa d'acord amb aquesta línia, per tant, també cal que ho diguem. Jo no comparteixo aquesta reflexió crítica, però és veritat que aquí hi ha hagut un vell debat perquè hi ha entitats que creuen que aquesta acció no ha de ser una acció, diguem-ne, privada, com és en aquest cas, perquè aquest acte de la Marató la promouen TV3, Catalunya Ràdio i la pròpia Fundació Marató de TV3, sinó que creuen que ha de ser l'acció social un espai, diguem-ne, nítidament de l'espai públic. I, per tant, aquí hi ha hagut alguna petita controvèrsia que no ha passat a majors entre entitats que consideraven que aquestes eren accions que no s'havien de fer. No? Jo no estic d'acord en absolut perquè... L'argument és de que jo crec justament el contrari, que no han de ser només els poders públics, sinó que hem d'anar cap a una societat en la qual els aspectes vinculats a la solidaritat i a la capacitat de relacionar-nos uns amb els altres i, per tant, de contribuir aquells que més tenen amb els que menys tenen, no es vehiculi només a través dels impostos i, per tant, de les administracions públiques, sinó a través de l'acció de voluntariat, de l'acció pròpia de cadascú, de la llibertat.
Clar, perquè no es pretén anul·lar el servei públic de l'administració, no. Com passa l'ensenyament, per exemple, sinó sumar, completar, allà on no arriba o en tot cas que la societat pugui també tenir els propis mecanismes d'ajuda.
No, jo crec que és molt convenient això, perquè alguna vegada ho hem comentat en aquest programa, Ignasi, de que ha arribat un moment, sobretot en aquests darrers anys, que l'acció de l'administració pública ha estat tan abassegadora, tan contundent, que d'alguna manera acaba eliminant una mica la pròpia societat civil, a la mesura que l'administració, clar, té uns instruments i una potència que moltes vegades no es pot comparar amb la fundació, amb l'associació de veïns, amb el grup de persones que volen fer algun tipus d'activitat, diguem-ne, de suport al conjunt de la societat, a l'acció comunitària en definitiva. I, per tant, redreçar la societat a partir de les seves pròpies energies jo crec que és absolutament convenient i, per tant, acceptant la crítica, naturalment no faltaria si no, jo he de dir doncs, que em sembla que no és una crítica, des del meu punt de vista, acceptable. Aleshores, el dia 24 de maig, és a dir, el dijous, hi haurà des de l'Acord Ciutadà, que no és ben bé l'Ajuntament, Ignasi, l'Acord Ciutadà són 475 entitats i l'Ajuntament organitzen l'Àgora Ciutadana de la Barcelona Social, que bàsicament consisteix en dos actes. Un acte es fa a la seu de Sant Joan de Déu, Serveis Socials, de les 5 a 2:15 a la tarda, en la qual el que es pretén és fer un reconeixement al conjunt de persones i entitats que treballen a Barcelona per reduir la pobresa. Aquest és com un reconeixement. Aquí hi haurà doncs, la tinent d'alcalde de l'Ajuntament, que porta aquest àmbit, la senyora Maite Fandós, i la presentació, diguem-ne, la periodista que organitzarà l'esdeveniment és la senyora Ariadna Oltra, que la coneixem tots, diguem-ne, perquè és la que, hores d'ara, diguem-ne, presenta els matins a
TV3. Mm-hmm.
I després hi haurà un acte ja més públic, perquè aquest acte naturalment és una mica limitat, perquè doncs, la capacitat d'aquest espai de Sant Joan de Déu doncs, és el que és un acte ja obert a tothom, al Parc de les Tres Xemeneies, on es convida totes les persones a comprometre's amb aquesta Barcelona Social, diguem-ne, que aquest serà un acte... Es fan allà perquè, si recordeu que parlàvem de la cadira, doncs allà hi ha una cadira, no sé si us en recordeu, Sí. Al parc de les Tres Xemeneies hi ha una cadira i, per tant, la cadira es vol convertir en el símbol de la Marató per la Pobresa i d'aquesta Barcelona social. Aleshores, allà hi haurà diverses activitats, un mural de sensibilització, el joc de la cadira, justament, fes la teva cadira, amb un taller de papiroflexa per dibuixar i escriure missatges, emboliquem la cadira, un punt d'informació, etc. És a dir, convidem a tots els nostres oients i a tota la ciutadania a participar en aquest acte de col·laboració i de significació clara de lluita contra la pobresa. El dijous, primer, insisteixo, hi ha aquest primer espai d'àgora de les 5 a 6:45 i a partir d'aquesta hora, aproximadament a les 7 de la tarda, en el Parc de les Tres Xemeneies, doncs hi ha aquest acte obert al públic i, en fi, jo crec que pot ser una cosa absolutament
una bona ambientació, i tant, sí. De la Marató per la Pobresa, que, per cert, recollirà uns fons previsiblement i aquests fons aniran a parar, d'acord amb el que estableixi la Fundació Marató de TV3 i les entitats col·laboradores, a les principals prioritats, no?, de lluita contra la pobresa.
Sí, les entitats ja han presentat a hores d'ara diversos projectes a la Fundació i, per tant, en funció del que recapti, la Fundació, diguem-ne, decidirà d'entre aquestes demandes que ha hagut per part de les entitats socials, quines són les activitats que podrà cobrir la Fundació amb aquesta recapta.
Bé, ja per anar acabant, volies parlar també d'una iniciativa del que són les polítiques d'ocupació, el que és la retallada, no? la reducció dràstica de les polítiques d'ocupació.
Sí, jo crec que, òbviament, estem en una situació molt complexa des del punt de vista econòmic i financer i, per tant, no sé si dir-li retallades, però és evident que l'Estat i les administracions públiques han d'ajustar els seus pressupostos, però ja en aquest moment que hi ha tanta gent a l'atur i que justament una de les maneres de sortir de l'atur i de preparar-nos perquè algun dia sortirem d'aquesta situació. És a dir, també no ens hem de desesperançar. Això és un cicle més o menys dur, més o menys llarg, però finalment en sortirem. I la manera d'aleshores que quan en sortim la gent que avui està desocupada i en atur pugui reincorporar-se a la vida laboral ordinària és, mentrestant, si no trobes feina, com a mínim tenir un procés formatiu important. Bé, per tant, jo crec que ha estat un gravíssim error aquesta retallada que ha fet l'Estat pel que fa al que en diuen les polítiques actives d'ocupació, que en el cas de Catalunya, poca broma, arriba al 57% aquesta retallada.
Retallades, perdona, els pressupostos d'aquest any vigent, el 2012.
Aquest any vigent. En el conjunt de l'Estat s'ha rebaixat un 21%, però en el cas de Catalunya aquesta retallada arriba al 57%. Això ha afectat de tal manera que fins i tot el propi Ajuntament de Barcelona, que treballa a través de Barcelona Activa, ha tingut una... Barcelona Activa, que ha estat una empresa, diguem-ne, vinculada a l'Ajuntament de Barcelona, jo crec que un referent, fins i tot no m'atreveixo a dir no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, pel que fa a aquestes polítiques de buscar maneres de que les persones puguin formar-se, puguin adreçar-se cap a un camí que després els ajudi a configurar una vida laboral digna i oberta. Bé, doncs també fins i tot Barcelona Activa està amenaçada per aquesta retallada tremenda i, per tant, pels fondos que no arribaran a l'Ajuntament de Barcelona, en general a tots els municipis. Jo ara em refereixo a Barcelona com a capital, però segur que els oients d'altres ciutats de Catalunya també són conscients de que estan patint els seus ajuntaments retallades pel que fa a aquests fons tan i tan necessaris.
Un tema preocupant, esperem que es pugui normalitzar.
De moment no té bon aspecte perquè tot i les iniciatives de diversos grups polítics, diguem-ne, ha quedat com estava.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Àngel Miret, per haver-nos acompanyat com cada dilluns. Dilluns vinent és festa, aprofito per recordar-t'ho. Per tant, fins aquí dues setmanes, si Déu vol.
Molt bé, si Déu vol.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui hem parlat amb el cardenal Lluís Martínez Sistà, que ens ha mostrat la seva preocupació per la crisi econòmica, per l'atur juvenil, també per la prioritat evangelitzadora de l'Església a la Catalunya del nostre temps, amb l'atri dels gentils com a referència i sobretot pensant en la necessitat de renovar els llenguatges i d'adaptar-los als nostres temps. Tenim present també, com ens ha dit, que Jesucrist és el mateix. Amb aquesta referència a l'entrevista d'avui ens acomiadem. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Ramon Castelló, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Que tingueu un bon dilluns. Fins demà.
Ràdio Estel.